Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Si fa una mica de vent, ja vacilen les estrelles.
Tomàs Garcés, 20 cançons, 1922.
Ràdio Estel.
En clau de fraternitat, un programa sobre l'actualitat de la vida quotidiana, la cultura, la política, la solidaritat, el jovent, des de la perspectiva del carisma de la unitat del moviment dels focolars.
Bona nit, amics. Ja som aquí, començant un nou programa de En clau de fraternitat.
Què tal? Com esteu? Esperem que bé en aquest nou divendres, al final de la nova setmana laboral.
Sí, una setmana que bé, ja hem acabat, com les altres, però bueno, al mateix temps, diferent.
Sí, diferent.
Sí, no,
però,
Lluís?
Però segur que ho dius pel dimecres, no?
Exacte, aquest dimecres, com totes les setmanes teniu un dimecres, però aquest era el dimecres de cendra.
Dimecres
després de Carnaval, del dimecres de cendra.
Efectivament, i llavors ja ha començat la quaresma, l'oportuna quaresma, no?
Exacte, un temps... Té molts adjectius, però jo diria, mira, un temps d'oportunitats.
Doncs bé, nosaltres comencem ja el programa ple també d'oportunitats i de coses interessants, almenys ho pensem així. I la primera d'aquestes coses és el comentari de l'Antoni Pedregosa i el que dona sortida al nostre tècnic, el Jordi Carretero.
Endavant, Toni, t'escoltem.
Amb el cap i des del cor.
Amigues i amics, molt bona nit. Fixeu-vos el que em comentava un amic que és administrador de finques i em deia que administra una casa que té dues escales, l'escala A i l'escala B. Em deia que l'escala A és un desastre i, en canvi, l'escala B és magnífica. I m'explicava el perquè. Pel que em va dir, sembla que a l'escala A les relacions entre els veïns són d'enfrontaments, de plets entre ells, desconfiances, després de tants anys encara no es coneixen ni pel seu nom, era l'escala de la discòrdia. En canvi, em deia, l'escala B, la relació entre els veïns és molt bona. Hi ha fins i tot una comissió de festes per celebrar junts revetlles, s'ajuden els uns als altres a portar els nens a col·legi, a anar-los a buscar. Un veí va morir en accident de trànsit i es va arribar a l'acord d'ajudar la viuda amb tres fills a pagar-li les despeses de la comunitat de propietaris. Entre tots, eren 36 veïns, no va representar cap cosa excepcional per cada un d'ells, però es va veure un bonic gest de solidaritat. Veient això, un es referma amb aquella conclusió de que el bé genera al seu voltant més bé i el mal genera al seu voltant més mal. Però les coses no es produeixen perquè sí. Els grups humans, hi ha persones que generen discòrdia, enfrontaments, mal humor, i en canvi hi ha d'altres que generen bona convivència, solidaritat, generen bon humor. En certa ocasió, Lord Hume va dir aquestes paraules que tenen un cert humor, però tenen molt de realisme. Va dir, a l'home li preocupa més el dolor del seu dit petit que els mals que pateix la humanitat sencera. Hume ens ve a dir que ens preocupem més d'un nostre que d'un col·lectiu. I és que tenim una intel·ligència individual, necessària sí, però que no sempre és de fiar, perquè pot justificar els egocentrismes més exagerats. Però després tenim una intel·ligència col·lectiva que sovint la tenim una mica adormida, però que caldrà potenciar-la al màxim. I és que fixeu-vos bé, el nostre codi genètic tenim unes seqüències que vetllen per la conservació de l'individu, però tenim unes altres que vetllen per la conservació de l'espècie. Cal que aquestes dues potencialitats genètiques creixin de forma harmònica. Un individualisme exagerat genera excessos que ens poden portar fins a l'avarícia, però un col·lectivisme exagerat anul·la les llibertats i la iniciativa personal. El repte estarà, per tant, en harmonitzar allò que és personal dintre del marc d'allò que és col·lectiu. Que bonic és veure una relació ferma i desinteressada entre veïns. Quan es produeix això, es produeix també un augment del benestar col·lectiu. Les feines es simplifiquen perquè uns s'ajuden als altres i les potències vitals de cadascú es desperten i troben el gust en l'altruisme i la solidaritat. Quan s'ha donat aquest pas i s'ha tastat la satisfacció d'una convivència positiva, un ho té com un autèntic tresor que mai el deixarà perdre. Amigues i amics, bona nit, endavant Amparo, endavant Lluís.
La clau del dia. On rau el mal?
Per què som bons?
La sessió de gener de la trobada del diàleg d'amics de conviccions diverses a Barcelona va girar entorn a aquestes preguntes i a les respostes que es van suscitar.
El doctor en teologia Aurelio Cerviño, professor a la Facultat de Teologia de Barcelona, que ja ha col·laborat, per cert, en aquest programa en ocasions anteriors, va ser el ponent de la sessió. I per això hem pensat que podria ser d'interès per als nostres oients, per nosaltres també, invitar als nostres estudis per apropar-nos, ni que fos una mica, perquè el tema és enorme, a aquestes temàtiques de tanta profunditat. Gràcies, Abel, jo t'he vingut.
Bona nit i gràcies per la invitació.
A tu per estar aquí. I per tant, doncs, això, volem entrar en aquests temes profuns, com hem dit amb aquestes preguntes inicials, no? Ajuda'ns a entrar en aquesta temàtica, Aurelio. On rau el mal, no? El mal, el bé, per què són bons? O no tant,
sí, efectivament, com deia abans el Lluís, és un tema molt ample i, home, com a estudiós també de tot l'àmbit de l'actuar de l'ésser humà, no? De la moral, he raonat molt al voltant d'això. Però jo crec que és més simple si, en lloc de proposar les meves respostes, en podem parlar una miqueta de les grans respostes que la mateixa humanitat s'ha donat. No? Per exemple, si ens anem al cem de Pèrsia, ens trobem amb el zoroastrisme, és una paraula que sona així una miqueta, però és la primera vegada que l'humanitat raona al voltant d'això que diem dualitat o dualisme. És a dir, la concepció, que ve justament del zoroastrisme, que hi ha una lluita entre el bé i el mal, una lluita d'una deessa, i justament amb el seu germà Bessó, que seria el del mal, i aquesta lluita, diem-ne, té com a escenari el món, i llavors aquests dos déus que lluiten constantment i es personifiquen com el bé i el mal. Amb un bé i amb un mal, amb la mateixa entitat, per dir-ho així, no? Amb un valor específic...
Similar.
Per tant, és una de les concepcions que després podem tornar a trobar en altres llocs, per exemple, en la mateixa cultura grega, té una mica d'aquest dualisme que ho expressa més aviat des del punt de vista de la matèria i l'esperit. La matèria, com aquesta part una mica dolenta, que arrossega una part com, no del mal, però sí, que no, i en canvi l'esperit com el sublim, la part més
positiva,
positiva si més no. pura de l'ésser humà, i aquest dualisme entre matèria i esperit, que en el platonisme ja el veiem més també en el cos, tenim aquesta visió del cos una mica de desconfiança, dolenta, i que després com a cristians el reprenem, perquè aquesta visió també a vegades que tenim els cristians del plaer i del cos, que ara s'està superant molt, no? Però o que hem tingut a vegades al llarg de la història del plaer i del cos com una cosa, no?, més aviat dolenta, és bé d'una visió platonista.
I a la Xina, que també és interessant, perquè com a filosofia xina, hi havia...
Sí.
Sobre això, què es pensava?
Sí, de fet,
breument, sempre,
i és
no?
una filosofia, un pensament molt antic, potser 2.000 anys abans de Crist o encara darrere. Tenim aquesta visió del yin i el yang, aquest símbol que coneixem, no?, perquè està molt de moda.
En blanc i negre, no?
Exacte. Però ho dic de seguida, que el yin i el yang no neix com una explicació o una resposta a dir sobre el bé i el mal. És més aviat una cosmovisió que neix en la part agrícola i que forma part de la cultura xinesa, després es desenvolupa molt i té diverses vessants. Però sobretot és la visió que l'autèntic motor de la realitat és el canvi. I aquest canvi es produeix quan hi ha contrastos. Llavors, el fred i el calor, la nit i el dia, no sé, el blanc i el negre, no? Alt i baix. Llavors, tot això, els extrems, produeixen un contrast i aquest contrast fa que les coses es puguin moure. I al final, llavors, és per dir, l'autèntic motor o el nucli, el centre de la realitat, al final és el canvi. I tot canvia constantment i, i necessitem aquests contrastos, no?
Molt bé, i aquesta, després d'aquesta panoràmica de la història i de les civilitzacions, si ja has fet alguna pincellada de cristianisme, no?, però què ens aporta respecte a aquesta visió del bé i del mal, el cristianisme?
Sí, aquí la veritat que hi ha una originalitat i un pas endavant, o com es vulgui dir, en el sentit que el cristianisme fa una experiència, i sobretot abans de Jesús, el poble d'Israel, fa una experiència de sentir-se estimat per Déu, no? Un poble escollit, un poble que se sent estimat, que surt d'Egipte amb l'ajuda de Déu, que troba una terra. I a un cert punt també es planteja, llavors, i el mal, si aquest Déu que nosaltres experimentem, si aquest Déu del que ens ha donat també, no sé, les 10 paraules, els manaments, ens ajuda... experimentem que és un Déu de bondat, un Déu amor, com diríem ara ja amb el Nou Testament. Llavors, l'experiència que fa el poble d'Israel, i que el podem veure al llibre de Gènesis, no?, és una experiència de tastar la bondat de Déu. I, de fet, si algú llegeix Gènesis des d'aquesta perspectiva, que jo crec que és la perspectiva i la intenció del relat, no pas de donar-nos característiques i definicions sobre la creació, o no pas a nivell de ciència, clarament, de definir... Gènesis, sobretot els primers capítols, són una gran... pregunta sobre el tema del mal, no? I la resposta que es dona al poble d'Israel és aquesta: el mal no ve de Déu. I llavors el veiem com és la serp, no?, que introdueix aquesta temptació, i en definitiva s'introdueix el tema de la llibertat, que és un punt. I després, amb el cristianisme i tot el pensament i la visió cristiana, el que podem dir així de forma molt sintètica és que no només arribem a la concepció que el mal no ve de Déu, sinó que el mal no té la mateixa entitat que el bé. Per dir-ho així, només el bé té entitat. O en paraules del Nou Testament, només l'amor és. Té aquesta entitat de ser l'ésser de les coses. En canvi, el mal és simplement absència de bé. O com en altres conceptes també es pot dir que la calor és absència, no? Perdó, que el fred és absència de calor.
Aurelio, doncs aquí s'introdueix també el tema, diguéssim, de l'elecció, de la capacitat d'escollir, d'alguna manera, de decidir-nos per al bé o per al mal, no?
Sí.
Encara que tu no ho hagis expressat encara, però jo sento que aquí estem davant d'això, no? Però què passa, no? Doncs Déu és amor, Déu ens estima, però nosaltres tenim aquest lliure albir o...
Oh.
O el determinisme, perquè el determinisme pensa tot el contrari, no?
Clar, exacte.
Com ho veus, tot això?
Doncs això, si nosaltres llavors fem aquest pas, no? Que diem que no som un escenari, els éssers humans no som com a part del joc entre dues forces, la del bé i la del mal, i nosaltres som el camp de lluita, i llavors, en canvi, si pensem i creiem que hem estat creat pel bé i per amor i que la creació en si mateixa també és bona, llavors, clar, la conseqüència que tenim, que fem com a cristians del pensament és de dir llavors tenim aquesta llibertat, no? I sí que és veritat que avui és un dels camps de l'ètica i de la moral molt discutit, on també la mateixa ciència està fent avanços, però per dir fins a quin punt estem totalment determinats per les circumstàncies, per la nostra ment, per la nostra cultura, per el nostre bagatge genètic, per el que hem après, per la nostra educació, llavors... I això és veritat. Jo soc més aviat partidari d'un terme... per dir-ho així, d'un equilibri o d'un punt mig, perquè crec que cadascú de nosaltres porta un bagatge que el determina, en certa forma, però, d'altra banda, tenim sempre aquesta obertura i tenim sempre una cosa que és pròpia de l'ésser humà, que és la capacitat de diguem-ne, de pensar abans de fer una cosa les conseqüències que aquest acte tindrà. Això no el tenen els animals, no. Llavors, nosaltres podem tranquil·lament ara mateix imaginar, a veure, demà sortiré, faré això o aniré a visitar aquesta persona o no aniré, o m'han convidat a aquesta festa, si no hi vaig, què pensarà? No, és el meu amic, li porto un regal. Llavors, tot això de poder abstraer-nos, i no només abstraer-nos per fer alguna cosa concreta tècnica o per resoldre un problema que tenim, no, pendent, abstraer-nos per visualitzar i per... sí, poder veure les conseqüències dels nostres actes. Això és el que diem també com a responsabilitat i és una característica típicament humana, no? Jo penso que segurament la ciència anirà aclarint sempre més, sobretot amb els estudis de neurologia, neurociència, també com es produeix aquest discerniment i com arribem a la decisió des del punt de vista també del cervell, de les emocions, dels sentiments, perquè som una realitat molt complexa,
sí.
Però això crec que també sempre deixa un espai de llibertat, un espai en el qual, tot assumint el bagatge de cadascú, l'educació i els seus condicionaments també del moment que pren una decisió, del sentiment o l'emoció que té, que t'agafa i tal, no? Tot i així, crec que es pot parlar d'una llibertat a l'hora de decidir i d'un lliure albir o libre albedrío, com es diu en castellà, per part de l'ésser humà, no?
I una cosa, Aurelio, en aquesta capacitat d'elecció, no?, que estaves comentant ara mateix, juntament amb aquesta capacitat, l'ésser humà té una altra, que és de relació, no?, d'establir relacions amb els altres, i això influeix també en les nostres actuacions, no? Aquesta carta de la capacitat de relacionar-nos amb els altres i establir relacions, quin paper juga a l'hora d'actuar, no sé?
Sí, efectivament, i a mi també m'agrada cridar una miqueta l'atenció sobre aquest punt, perquè a vegades pensem en la relació com un afegit, com alguna cosa que arriba després de... I en canvi...
Un tribut, com si digués...
Sí, com digués, jo ja soc, no? Ja soc persona i ara em relaciono. En canvi, jo cridaria una mica l'atenció en el sentit de dir... És que nosaltres som relacions. Vull dir, cadascú de nosaltres no hagués pogut arribar fins aquí sense la relació. Ja des del primer moment, des de la generació, per dir-ho així, i després la relació amb la nostra mare, quan, i després, més endavant, quan neixem i tal. Vull dir, qualsevol persona... és fruit d'una relació constant, no? I Edith Stein té un llibre com fa tot un estudi sobre la persona humana i una cosa molt bonica, diu: això de parlar de l'individu el podem acceptar perquè fem una abstracció. I llavors jo puc entendre que és això d'un individu, d'una persona allà i tal. Però en realitat... No existeixen d'individus al món, perquè des que arribem i des que som concebuts, nosaltres ja formem part d'una xarxa de relacions, i és la relació constant que ens constitueix, no? Llavors, des d'aquest punt de vista, clarament, les relacions i la relació en el fons... per cadascú de nosaltres i en aquest fil del bé, del mal, doncs són una possibilitat per arribar també a la plenitud. Vull dir, en la mida que ens relacionem amb els altres, des de l'amor, diríem, no? Des del voler el bé per l'altre, des del cercar el millor i la plenitud per l'altre, i en la mida en què l'altre també em pugui amar així o es pugui relacionar d'aquesta forma amb mi, en aquesta mida els éssers humans arribem a una plenitud de vida, no? Tenim aquesta gran oportunitat que és la relació.
D'això em fa pensar també... amb allò de que l'home, la dona, és el tu de Déu, no? En definitiva, pensant tot això que parles de la relació...
Que podem establir relació amb Déu, no?
Veritat?
Sí. I en aquest últim minut d'entrevista, Lluís, tu li volies fer una última pregunta, no?, a l'Aurelio.
Bueno, home, sí, perquè estàvem començant dient que la Quaresma era una oportunitat, ja estem en Quaresma, no?, el dimecres va començar... I llavors, bueno, parlem dels catòlics, és clar, la Quaresma és típicament un temps litúrgic catòlic, un temps de conversió, de ser més bons, podem ser més bons, no? En el fons, un temps d'oportunitats. Bé, doncs algun consell pràctic, concret, després d'aquestes reflexions, per als nostres oients, per viure millor la Quaresma? Descendint ja al terreny pràctic, no?, de les grans filosofies aquí, al terreny... Home, de la realitat.
Jo, a veure, potser no dic res de nou, però crec que també és un gran temps i un moment pel perdó, sobretot amb un mateix, si a vegades ens sentim com a culpables i amb un munt de límits i d'incapacitats, llavors de poder posar-nos més en pau amb nosaltres mateixos i de perdonar-nos, i des d'allà poder també fer un pas cap a l'altre, i si hi ha alguna relació trencada, alguna persona amb la qual sento que no tinc el cor obert i que no la puc mirar als ulls, llavors també poder posar reconciliar-me amb aquesta persona i fer un pas en aquest sentit cap a una resurrecció, no?
Doncs moltes gràcies, molt, molt concret, i amb aquestes indicacions també de bé, de perdó i de resurrecció, t'agraïm. Gràcies, Aurelio.
Gràcies, Aurelio. A vosaltres.
Adéu-siau.
Gràcies.
El dia a dia de la fraternitat.
Ara sentirem els testimonis de fraternitat d'algunes persones que, abeurant-se a l'Evangeli, han transformat les seves vides en fonts d'amor generós i gratuït vers tothom. Com, per exemple, Jean-Marie, de la França, que ens explica, en la veu del Lluís, la seva experiència.
Bé, quan he sabut que Monique estava patint ELA, és a dir, la esclerosi lateral amiotròfica, tot i que no es vèiem des de feia 2 anys, he volgut reprendre el contacte amb ella per posar-m'hi a la seva disposició. El nostre havia estat un gran amor, però per diferents motius ens havíem allunyat. La fe senzilla de Monique topava amb el meu agnosticisme, però ara, estant al seu costat, veient que ella acceptava serenament la seva nova situació, vaig experimentar un veritable i autèntic capgirament mental. Els cristians ho definirien això com a conversió. La malaltia ha anat evolucionant cap a una fase terminal. I jo em trobo profundament canviat. No dic que he trobat la fe, però el respecte envers la Monique ha creat en mi un espai nou.
I tu, què hi dius? Aquest és el teu espai. Pots dir la teva, respondre a les nostres preguntes o suggerir temàtiques pel canal que vulguis. Trucant a Ràdio Estel, 93 409 2777. Escrivint un mail a enclaudefraternitat@radioestel.cat o al nostre Twitter, @claufraternitat.
Els ressons dels nostres oients ens arriben avui via Twitter. La Maria Jesús Dorca, com sabeu, és la qui els controla.
Sí, sabem que alguns oients nostres ho són per via Twitter, diguéssim, no? És a dir, que segueixen el programa per la xarxa i quan tuitegem la gravació del programa per poder escoltar-la, la carta, allà que la senten.
Sí, sí, tal qual, és així. I també hem observat que, en general, un dels tuits més vistos, amb més interaccions, és aquell que recull el pensament de l'últim minut del programa.
Sí, jo crec que és útil, no? Deu ser que escoltant-lo al final i després, gairebé, per l'horari, anem a dormir, doncs és una idea que se'ns queda allà al subconscient i allà va arrelant, se'ns queda dins i l'anem incorporant i l'endemà, doncs, apa, la posem en pràctica.
Doncs moltíssimes gràcies pels vostres comentaris, estimats oients. Clauers.
L'últim minut.
I segons el que acabem de dir, aquí arriba el nostre pensament final. Atents! Quina és la proposta, Amparo?
Acollir l'altre gratuïtament.
Acollir l'altre tal com és i no com ens agradaria que fos. Amb un altre caràcter, amb les nostres mateixes idees polítiques, amb les nostres conviccions religioses i sense aquells defectes o aquella manera de fer les coses que tant ens xoquen. No! Cal dilatar el cor i fer-lo capaç d'acollir tothom en la seva diversitat, en els seus límits i misèries.
Amb aquest comentari de Chiara Lubich ens acomiadem, doncs, fins al proper divendres.
Bona nit!